COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe enviarà una carta als centres educatius informant que la sentència del 25% de castellà a les classes s'ha d'aplicar d'aquí 15 dies i de les responsabilitats que pertoca als directors si la incompleixen. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i en aquesta línia l'AEB ha demanat també al conseller González Cambray que deixi de confondre mestres i directors i els expliqui obertament que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de complir. Però el govern, amb el president aragonès al capdavant, en lloc d'acatar una sentència, com fem tots els ciutadans, mira cap a un altre costat. Des del Parlament, Aragonès ha manat a la pressa a Junts per Catalunya perquè faci pinya amb els comuns, Esquerra i PSC per portar a votació el més aviat possible la reforma de la llei de política lingüística amb l'objectiu d'esquivar aquesta sentència del 25% de castellà a les aules. De la seva banda, socialistes i comuns pressionen Esquerra perquè volen portar el pacte a la votació de manera immediata, amb o sense Junts per Catalunya. Yolanda Canales.
Aragonès ha insistit en que plantejaran una batalla judicial i, de fet, utilitzaran tots els recursos jurídics que tinguin al seu abast per no complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia. I des de l'àmbit polític i parlamentari, el president de la Generalitat ha fet una crida als partits perquè tornin al consens i es pugui aprovar quan abans millor la reforma de la llei de política lingüística que hauria de servir per blindar el model d'immersió a les escoles. Diu Aragonès que els propers dies s'hauria de refer el pacte entre socialistes, republicans, comuns i junts al voltant d'aquesta reforma.
El que hem de fer és dedicar les properes hores i els propers dies d'aquesta setmana a poder fixar un acord al voltant d'aquesta qüestió. És un recurs que tenim a l'abast, el recurs de legislar directament des del Parlament de Catalunya, que no hem de desaprofitar.
I més pressa fins i tot que Aragonès té la portaveu dels comuns, Jéssica Albiach, que no entén per què no s'ha portat la reforma al ple d'aquesta setmana, encara que no es compti amb el suport de Junts. Reforma necessària, diu, per evitar que la justícia posi les seves mans a les escoles. També el líder del PSC, Salvador Illa, ha instat al president de la Generalitat a portar la reforma a la cambra i garanteix el vot afirmatiu dels socialistes. Escoltem Albiach i a Illa.
La pregunta és a què estem esperant per activar aquesta llei de política lingüística i protegir les nostres escoles de les urpes dels tribunals.
Anotin, sisplau, una cosa. Quan el PSC signa un acord, el compleix. Porti quan vulgui l'acord al plenari, ja sap què farem nosaltres.
Des de Ciutadans, Carlos Carrizosa diu que el govern ha de complir la sentència de forma immediata. Per cert, que el partit ha enviat una carta a la delegada del govern a Catalunya on li reclama que actuï.
I avui, Yolanda, és un matí de dimarts negre, judicialment parlant, per l'expresident de la Generalitat, Quim Torra. Un jutjat de Barcelona l'ha tornat a condemnar per segona vegada, en aquest cas, per desobediència. L'ha inhabilitat durant un any i tres mesos i li imposa una multa de 24.000 euros. I també aquest matí, el Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d'empara de Torra contra l'execució d'una primera sentència, també per desobediència.
A la sentència, la jutge considera aprovat que Torra no va complir de forma immediata amb la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que li demanava que retirés la pancarta de la façana de la Generalitat, que deia «Llibertat d'opinió i expressió, article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans». Finalment, va ser el tribunal qui va haver d'ordenar els Mossos perquè ho fessin. Això va ser el setembre de 2019. A més, la magistrada deixa clar que Torra no es pot emparar en l'exercici de drets fonamentals o de la inviolabilitat parlamentària. A més de la inhabilitació i la multa, Torra haurà de pagar les costes del procediment, incloses les de l'acusació particular exercida per Impulso Ciudadano. Es dona la circumstància que fa només unes setmanes, a finals d'abril, el TSJ ja va donar per liquidada la primera condemna per inhabilitació a Quim Torra, també per desobediència. Llavors, recordem, va ser l'alt tribunal català qui el va condemnar a un any i mig d'inhabilitació per no acatar una ordre de la Junta Electoral Central perquè retirés una pancarta a favor dels líders independentistes presos i un llaç groc. Doncs bé, també hem conegut aquest matí que el Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d'empara presentat per l'expresident contra l'execució d'aquesta sentència. Torra considerava que s'havien vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva perquè l'execució de la sentència li hauria impedit, d'una banda, l'accés efectiu a la jurisdicció constitucional i, de l'altra, que el propi tribunal hagués pogut acordar la suspensió cautelar de la seva condemna. Els magistrats consideren que no es va produir una vulneració dels drets invocats.
Gràcies, Yolanda. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Quina és la previsió del temps, Moisés Camunyes? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels poc ennuvolats o clars amb núvols d'evolució diurna al Pirineu de Lleida. No es descarta durant aquesta tarda algun ruixat feble i aïllat. Si parlem de les temperatures, avui són lleugerament més baixes a la meitat sud i lleugerament més altes a la resta, amb unes màximes que arribaran als 31 graus a Lleida, als 28 a Girona i als 23 a Barcelona i a Tarragona. I si ens referim al vent, continuarà fluix i de la component sud, tot i que el litoral oriental i el prelitoral serà una mica més intens. Si parlem ja de demà dijous, us esperem a Catalunya, cels poc ennuvolats o clars amb intervals de núvols alts a la tarda. Pel que fa a les màximes, demà per últim no canviaran gaire, amb uns valors que rondaran els 30 graus a Lleida, els 28 a Girona, els 24 a Barcelona i els 23 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a aquesta hora? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara parlem de calma. En aquesta xarxa viària, relativa calma, poc volum de circulació i el més important, no tenim constància que canviaran incidència, que ens hagi de complicar aquesta circulació. Queda un pèl de lentitud, aturades puntuals aquí a la Ronda Litoral, entre Sant Adrià, Bon Pastor, en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat, o la B30, lateral de la P7, també un pèl carregada entre Cerdanyola, Barberà, en tots dos sentits de la marxa. Com us deia, poca cosa. De moment, situació fluïda també en aquesta xarxa viària propera a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Des de ben petits ens han explicat contes per anar a dormir, per ensenyar-nos valors, per empatitzar. Ara, però, ens volen explicar un altre conte, que el treball decent és una utopia, que la contractació temporal és positiva i que amb un sou mínim de 735 amb 90 euros al mes pot viure una família. La plataforma Església pel Treball Decent vol reivindicar que el treball decent no és cap conte. Si bé és cert que la precarietat laboral s'ha cronificat, 28% dels contractes són de menys de 7 dies, és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom. D'aquesta manera es facilitaria l'autonomia i disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Molt bé, ha arribat l'hora de parlar d'esports avui amb Albert Díaz. Albert, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda a tothom.
Aviam, 3 de la tarda, 5 minuts, com cada dia, amb aquesta hora recordo que hi ha els Esports Cope, suposo que ressaca dolça de la victòria del Barça, que quasi t'ha assegurat el segon lloc a la Lliga, no?
Doncs mira, si avui Sevilla i Atlètic de Madrid punxen, matemàticament això que deies serà ja una realitat pel Barça, assegurar aquesta segona posició de la Lliga després d'assegurar posició de Lliga de Campions. Efectivament, a partir de les 3 i 5, la portada per la ressaca de la victòria del Barça davant el Celta, però també del que ha estat el protagonista d'aquest partit, Ronald Araujo, que ha passat la nit a l'hospital després d'aquesta topada amb Gavi, va quedar commocionat, va perdre la consciència durant uns segons a sobre de la gespa del Camp Nou. Acaba d'abandonar l'hospital Ronald Araujo, un home de la cadena COPE, sent l'ombra del uruguaià del Barça, Víctor Navarro.
Descansa ja a casa amb la seva família, que l'han acompanyat des que va marxar de la gespa del Camp Nou en ambulància. Fa una hora que ha rebut l'alta mèdica i ha abandonat, com deies, l'Hospital de Barcelona, on ha passat la nit. 14 hores ha estat al seu interior. Ronald Araujo ha superat les proves, el tac inicial i l'observació durant tota la matinada. Araujo està bé, com ja avançava ahir Elena Condés al partidazo, però el Barça no dona un temps de baixa per saber quan podria tornar a jugar a les ordres de Xavi.
Gràcies, Víctor. Més arguments de l'edició d'avui d'Esports Cope. Juga l'Espanyol en aquesta 36a i avantpenúltima jornada de Lliga. Juga a Vitoria Alavés, Espanyol, 7 de la tarda. Detalls, Quique Iglesias.
Amb arbitratge de Pizarro Gómez, al VAR Iglesias Villanueva, un Espanyol que es salvarà si guanya l'Alavés o el Mallorca empata i o perd a Sevilla en aquesta tarda de futbol a primera divisió. Un Espanyol sense Òscar Gil, sense Pedrosa, sense Manu Morlanes, amb el tall de Vicente Moreno, que l'escoltem parlant del partit d'ahir.
Un partido que tenemos que salir a ganarlo con la idea de que tenemos la misma necesidad, que tenemos la misma obligación y que queremos quedar lo más arriba posible. Que el rival que tenemos enfrente pues juega la posibilidad de pues no conseguir ese objetivo de poder continuar en primera división, incluso hasta ganando el partido, ¿no? Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es ganar el partido, porque ya he dicho, lo necesitamos, lo queremos. Y...
Avui tornarà a ser titular RDT.
A la vez Espanyol, 7 de la tarda, gràcies. Un apunt més de futbol per parlar del Girona, Equador de la setmana, petit sotrac que està vivint el Girona, que es queda sense marge, només un punt respecte al setè, és a dir, el primer equip fora del play-off per pujar a la Lliga Smart Bank. Avui ha parlat un dels integrants de la columna vertebral del Girona. És el defensa Bernardo Espinosa.
Me viene a la cabeza todo el año, ¿no? Situaciones en las que hemos estado mucho peor, desde que hemos ido hasta penúltimos. Creo que debemos darle mucho valor a dónde estamos. Jugar otro playoff de ascenso sería nuevamente, creo que increíble, y creo que no debemos perder la perspectiva, porque parece que clasificarnos cada año o estar cerca de jugar la promoción de manera directa es algo fàcil i no lo és.
Més arguments, ja la segona part d'Esports Cope, fora del futbol. Bàsquet, hi ha moltíssima activitat perquè tenim a sobre des d'ahir la penúltima jornada de la Lliga Endesa. Atenció al Morabanc Andorra, que ve de guanyar a la pròrroga a Saragossa, 80-83, i depèn de si mateix per mantenir la categoria a l'última jornada. Òscar Quintana, entrenador del conjunt del Principat.
Lo importante son los jugadores que han estado concentrados, que han estado queriendo y que no, en ningún momento han dudado. Hemos ido por el partido y al final hemos tenido el premio que hemos buscado, y hay que estar orgulloso de este equipo. Necesitamos a nuestra gente porque va a ser un partido muy difícil contra un equipazo que ve el aro como una piscina, que anotan. El otro día en la final de FIBA Champions anotaron 11 triples sin fallo. Ahora es la prueba más difícil, pero jugamos en casa.
Victòria del Morabanc Andorra, triomf del Barça, 84-62 al Palau de Benalsurne, Bilbao Bàsquet. I avui, dos catalans, a partir de 8:45, Unicaja Màlaga, Baxi Manresa, i a les 6 de la tarda, Joventut Obradoiro, Carles Duran, entrenador del conjunt badaloní.
Un rival que juga bé a bàsquet, un equip que tira excel·lent de línia 3 punts, un equip que té moltes situacions tàctiques amb jugadors molt diferents, amb molta polivalència, que ve amb una necessitat molt important, i per tant nosaltres haurem d'estar amb molt bona mentalitat i sobretot jugar bé.
Tot això i més, insistim, a partir de les 3:05, com fem habitualment de dilluns a divendres en aquesta sintonia. Recordo, interactuem entre vosaltres i nosaltres a través del Twitter, @esportscope. Preguntem en clau Barça, nom propi avui, benvolgut Losada, Riqui Puig, mereix tenir més presència a l'equip, sí o no? Aquesta hora, 2:00 PM i gairebé 32 minuts, guanya amb el 60% de les respostes el no. 40% sí, sí, 40% no, 60%. I aprofitant que juga l'Espanyol, demanem allò que ens agrada tant, 1x2, Alavés Espanyol. Opció més votada aquesta hora, la victòria de l'Alavés amb el 43% dels vots. Recordeu, fòrum obert, 24 hores, hora 24, a Twitter ens busqueu i ens trobeu, som @esportscope.
Aviam si s'equivoquen, i l'Espanyol guanya.
I tant.
Cal guanyar el camp de l'Alavés, Vinga, més esports, 3 de la tarda, 5 minuts, EsportsCope, Albert Díaz, fins després.
Gràcies, adeu. Losada, bon informatiu.
Us escoltem. Parlem ara dels treballadors de Nissan, que avisen al conseller Roger Torrent que el preacord amb l'empresa Silence no és el final. Asseguren que és un bon punt de partida, però pensen que les negociacions no van per bon camí. L'anunci del conseller de Treball ha coincidit amb la manifestació que centenars de treballadors de Nissan han fet des del Departament de Treball fins a la delegació del govern per protestar contra els continus retards i contratemps en el procés de reindustrialització per trobar un substitut al fabricant japonès. Joan Lozano ha seguit aquest matí la protesta i ha comprovat com la paciència dels ex-empleats de Nissan s'està jugant pràcticament esgotant, oi?
Recorden que el preacord amb Silence es tracta d'un projecte petit dins de tots els metres quadrats disponibles a la planta de la Zona Franca i que el principal és el hub de l'electromobilitat. El descontentament pel retard en el procés de reindustrialització creix i la confiança per part de treballadors i sindicats cap a les administracions es veu minvada. El secretari general de Comissions Obreres a Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha avisat que no es mouran de les condicions acordades mesos enrere.
Muchos nos tememos que por parte de alguna administración están intentando hacer trampa a los proyectos industriales para darle más preferencia a los proyectos logísticos. Porque hay mucho interés por los proyectos logísticos. Y que tengan claro que no lo vamos a aceptar. Se acordó hace 2 meses un layout en el cual se marcaba claramente los metros cuadrados de los proyectos industriales y qué metros cuadrados se quedaban los proyectos logísticos, y se va a respetar a rajatabla.
També creix el nerviosisme entre els 1.400 treballadors que cal reindustrialitzar. A l'Alberto el van fer fora al gener, 11 dies abans de complir les condicions per prejubilar-se. Ara està a l'atur esperant que es culmini la reindustrialització per tornar a treballar.
Seguramente tendremos trabajo, seguramente, pero lo que queremos es trabajo de calidad, trabajo de tejido industrial, no logístico. Garantías no tenemos ahora mismo ninguna.
Els sindicats han explicat que esperen que tot s'acceleri i asseguren que aquest retard ve provocat per culpa de l'administració. Avisen que si la situació no millora, tornaran a sortir al carrer tants cops com sigui necessari.
Gràcies, Joel. Mentrestant, els Mossos han detingut dues persones per agredir un agent de paisà de la Guàrdia Urbana. Això ha passat al barri de la Barceloneta. Els fets van succeir quan l'agent va intentar evitar una compra-venda de droga entre un traficant i un turista. Enmig de la trifulca, dos turistes més que passaven pel lloc dels fets van començar a colpejar la gent pensant que era un lladre. Ricard Rubirosa, explica'ns la pel·lícula dels fets i també com es troba la gent agredit a hores d'ara.
Els fets van succeir a les 6 de la tarda, quan un agent de la Guàrdia Urbana que estava fora de servei va veure com dos estrangers compraven droga a un traficant. L'agent, al veure-ho, ràpidament va intentar immobilitzar el venedor i en aquest moment és quan ell i els dos turistes compradors van començar a agredir-lo. En el moment que es va formar la picabaralla, l'agent va dir això. Al sentir aquest crit, els agressors, en comptes de parar, van intensificar els cops fins a arribar a atordir-lo. El portaveu del sindicat d'agents de la policia local, Jordi Rodríguez, lamenta el succés i afirma que la feina policial és cada vegada més perillosa.
La feina policial cada cop és més un treball de risc, que sí que és cert que necessitem el màxim d'efectius, que en aquest cas no és culpa de la manca d'efectius perquè el company està fora de servei, però realment la situació al carrer és complicada perquè a Barcelona cada cop més hi ha més delinqüència i hem d'intentar, d'alguna manera fer una trucada un crit a l'administració perquè doni una mica més de resposta de cara a la ciutadania per assegurar a l'espai públic.
Els turistes van ser detinguts dues hores més tard, acusats d'un delicte d'atemptat i lesions. El venedor, de moment, segueix en llibertat. Pel que fa al guàrdia urbà ferit, que ha d'estar en observació durant 24 hores, està de baixa a casa seva.
Anem a Girona. L'Audiència ha jutjat aquest dimecres l'acusat de perseguir una noia de 21 anys pel carrer la matinada del 28 de juny de 2020 i violar-la en un parc de Lloret de Mar. La víctima ha explicat al judici que tornava cap a casa després d'estar de festa amb uns amics quan el processat, a qui no coneixia de res, la va abordar fent-li insinuacions sexuals i la va seguir fins al lloc on es va produir l'agressió sexual. La fiscalia demana 9 anys de presó i l'acusació popular en nom de l'Ajuntament eleva la petició a 12. El processat ha assegurat que van mantenir relacions sexuals consentides. La defensa, encapçalada pel lletrat Carles Monguilot, demana l'absolució. A Barcelona, l'Ajuntament, la capital catalana, proporcionarà energia solar gratuïta a famílies vulnerables. Inicialment s'hi podran connectar un miler de llars, però la intenció és arribar fins a les 3.000. Raül Moreno, explica'ns d'on sortirà aquesta energia.
Doncs l'energia es compartirà des d'11 pèrgoles fotovoltaiques situades a l'espai públic. L'excedent que generen aquestes instal·lacions estarà disponible per veïns i comerços, que hi siguin a un màxim de 500 metres de distància, com estipula la legislació. El conseller d'Emergència Climàtica de Barcelona, Eloi Badia, ha anunciat la mesura en un marc de transició energètica per ajudar la població amb les pujades continuades del preu de l'energia.
Aquí hem de fer una sèrie de tràmits administratius, perquè hem de constituir, com si ens entenguéssim, aquesta junta d'usuaris, no? I per tant aquí hi ha una sèrie de famílies que podran tenir uns drets i és el que hem d'acabar de construir ràpidament en aquestes setmanes, no? Però de fet ja ens hi hem de posar ara per poder tenir el juliol creada la comunitat i al setembre ja poder fer aquest subministrament i és amb aquest calendari amb el que ens anirem movent.
El consistori preveu que cadascuna de les famílies que s'hi adhereixin estalviïn el 25% en el rebut del llum, encara que hi hauran de mantenir el contracte d'electricitat pel consum nocturn. Badia ha afegit que l'elecció serà per ordre de sol·licitud i hi haurà una reserva per a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat.
T'explico ara que les residències de la tercera edat han estat l'escenari pitjor de la pandèmia. L'edat i l'espai concentrat jugaven en contra. Un terç del total de víctimes per la Covid-19 a Catalunya, més de 9.000 persones, eren usuàries d'aquests centres. Un període marc on s'ha obert el debat de com millorar aquestes residències. El punt capital, augmentar el personal i baixar la ràtio d'atenció al resident. Amb un sou de conveni d'uns 1.000 euros al mes, l'Associació Professional Catalana de Directors de Centres d'Atenció a la Dependència denuncia que l'administració exigeix sense incorporar noves línies d'ajut. La pregunta és clara, Sergi Tor, d'on són i on són aquests famosos fons Covid?
Doncs a l'espai on més s'ha patit la pandèmia, no. I això que molt s'ha parlat de les residències i de la seva millora estructural necessària per la vulnerabilitat a palès amb aquesta pandèmia perquè no es torni a repetir. El sector considera que les obres internes per adequar espai per una major sectorització dels residents pot financiar-se via crèdits ICO i les ajudes reclamades són per augmentar personal i millorar el conveni salarial, que faria més atractiva la feina. En l'actualitat, una plaça concertada té una tarifació de 1.900 euros mensuals i els estudis proposen una pujada a 2.400 euros per potenciar serveis. Una diferència que, segons el president d'ESCAP, Andrés Rueda, en declaracions a COPE Catalunya i Andorra, hauria de cobrir l'administració amb el fons Covid que està rebent.
Todos los cuando vamos a comprar, lo que no le podemos pagar es a nuestro proveedor con dos besos y un abrazo. Le tenemos que pagar con dinero, esto lo sabe la administración. Por lo tanto, creemos que cerrar los ojos y dedicarse al postureo y a la declaración de intenciones y no atender a nuestros padres de ser absolutamente impío.
Catalunya ja ha rebut en 1.400 milions de fons a Covid. Conselleries de Drets Socials, Agricultura, Cultura, Universitat i Ocupació han publicat a 14 convocatòries per un valor de 332 milions. Al llarg de l'any es faran 22 més, amb un import de 380 milions i la resta de recursos es distribuiran a través de licitacions o execucions directes. Mentre les residències, on més ha colpejat el virus, demanen l'ajuda per la seva transformació.
Gràcies, Sergi. Ha passat ja un mes i pocs clients de bars i restaurants demanen aigua de l'aixeta, tal com estableix la llei de residus que va aprovar el Consell de Ministres amb l'objectiu de reduir l'ús dels plàstics. L'Òscar Estivill ha donat una volta per bars i restaurants de Barcelona i ha comprovat que la gent no demana aigua de l'aixeta, però és que els establiments tampoc l'ofereixen. Òscar, bona tarda.
Bona tarda. En parlem amb dos propietaris de restaurants per saber si en el seu establiment últimament apunten moltes comandes on l'aigua de l'aixeta no falla. En Franco ens explica que en serveixen molta, sobretot a gent jove.
Bueno, no, sí, nos lo piden un montón. Sobretot la gente joven nos pide mucho. Nosotros igual siempre lo dimos desde un principio. Obviamente antes diciendo que no era, por ejemplo, los turistas más que nada, que te dicen a ver si es potable y tal, decirle que no es potable.
Però en José Luis ens comenta que en el seu restaurant pràcticament no hi ha consum d'aigua de l'aixeta.
En principi ningú demana, només els estrangers sí que demanen molt gerres d'aigua, gots d'aigua, inclús amb gel.
A banda, un client habitual de restaurants, com és el cas de la Maria, diu que li sembla molt bé la proposta, però reconeix que prefereix que l'aigua estigui filtrada.
Sí, home, també m'agradaria que la passessin filtrada, la veritat. Saps? Vull dir, aigua de l'aixeta sí, però filtrada.
També parlem amb la Míriam, que valora positivament la iniciativa pel que fa al medi ambient.
A mi em sembla una molt bona iniciativa i crec que tots els joves, més o menys, que tenim una consciència una miqueta més ecològica, estem d'acord.
Aquesta llei que obliga restauradors a servir gratuïtament aigua de l'aixeta vol normalitzar el seu consum i així evitar els envasos d'un sol ús.
I el Banc dels Aliments, que redueix en un 12% la distribució de productes per culpa de la pujada de preus i també les conseqüències de la invasió d'Ucraïna. Amb l'objectiu de recuperar el terreny perdut, dilluns es posa en marxa la campanya Caviar sense aliments, en un context que l'organització situa de plena emergència social. Aleix González, detalls.
Reduccions del 12% en les entregues d'aliments i un repunt del 20% en les sol·licituds d'ajuda són dues de les xifres més impactants amb les que s'encara la gran recapta d'aquest any. Els principals problemes venen derivats de la pandèmia i la crisi a la que s'han acumulat les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Lluís Fatjó és el director del Banc dels Aliments.
En primer lloc, per les dificultats dels transports, que ens va provocar també situacions de desabastiment i, per altra banda, doncs, arran de tot el conflicte bèl·lic que existeix, doncs l'increment i la pujada de preus que hem tingut amb els aliments.
Aquesta inflació, junta amb les poques ajudes que reben els bancs, acaben repercutint els aliments que s'han de repartir. La crisi també ha provocat un augment en les demandes d'ajuda.
Comencem a tenir demandes a persones que han sigut desplaçades per motiu de la guerra. I, per altra banda, també ens estem trobant en una altra situació, que és doncs, aquest increment de preus que nosaltres estàvem dient i que té aquest reflex que nosaltres hem comentat, doncs clar, a nivell de famílies també està passant.
En aquesta edició, la Fundació La Caixa aportarà 150.000 euros a Catalunya a la gran recapta que comença dilluns. Es volen habilitar donacions tant d'aliments com de diners, aquests últims a través d'oficines, caixers habilitats i altres serveis electrònics com Bizum o CaixaBank Now.
Fem ara una breu aturada i et convido després a conèixer una altra cara de les empreses familiars. Serà en clau d'humor. Ho explicarà el professor Jordi Tarragona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas, hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en repsol.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Saludem ara el senyor Jordi Tarragona, acaba de publicar el llibre Empresa Familiar con Humor, en el qual tracta un centenar de temes especialment relacionats amb el món de l'empresa familiar. És un llibre diferent perquè hi ha una combinació de textos del professor Tarragona amb les vinyetes d'humor de José Luis Martín, que ajuda a entendre molt millor tots els conceptes i també a fixar doncs, els continguts del que és l'empresa familiar i poder-nos recordar amb molta més facilitat. Professor Tarragona, bona tarda.
Hola, bones tardes.
I gràcies per compartir aquests minuts. Aviam, cinquè llibre que fas parlant de l'empresa familiar i en aquesta ocasió en clau d'humor, amb acudits. Per què has volgut donar aquest toc de, podríem dir, diferent al que és l'empresa familiar amb l'humor? Com va anar això? Com va sorgir l'idea?
L'humor és una cosa molt sana. Desestressa, combat la depressió i, a més, rejuveneix. I aquest llibre fet amb el José Luis Martín, a més, surt en un moment en el qual això és molt necessari. Sortim, o sembla que sortim, ja veurem si del tot o no, d'una pandèmia. Problemes d'inflació, guerra a Ucraïna. No? Sembla que com a la Mafalda del Quino, un vulgui dir que paren en el mundo que me bajo.
Qui ens estigui escoltant, Jordi, pensarà un tema tan seriós com parlar d'empresa, i a més d'empresa familiar, i ara aquest senyor va i ho fa amb clau d'humor. Què li diries per dir, escolta, agafa el llibre, llegeix-te'l i entendràs millor el que és empresa familiar, la comprendràs i veuràs el que vull explicar?
Amb el llibre tractem 100 temes, la majoria són transversals a qualsevol empresa familiar o no, i alguns més específics d'empresa familiar. Els temes seriosos, a vegades, entrar en una clau d'humor adequada i amb grau oportú ajuda. No? Per exemple, jo recordo alguna empresa, família empresària que tinc com a client, que en temes de relleu, quan es plantegen, doncs els hi recordo dos acudits coneguts, el del príncep Carles d'Anglaterra, que va al notari i li diu, vinc a fer testament, li vull deixar tota la meva mare. Aquest és no? Que ajuda a situar a vegades en el problema del relleu. Clar. O el d'aquell pare que tenia un fill, i ell tenia una explotació agrària, i va dir, tu si deixaré el meu fill la finca, perquè no tinc clar la seva capacitat. Ahir li vaig dir que arrenqués el tractor i va preguntar, pare, on l'has plantat? Vale? Doncs aquestes dues tonteries poden ajudar
entendre
a centrar
mica,
el tema del predecessor i del continuador.
Clar, perquè tu ets una persona que entens molt, coneixes molt el món de l'empresa familiar, i els que treballeu en aquest camp de l'empresa familiar sempre alerteu que, aviam, és la tercera generació la que pot enviar-ho tot a Norris, no? És així?
No, però això és una dita. Els anglesos se la carreguen a la segona. Els anglesos diuen para treballador, bifidor, net captaire. La realitat és que les empreses familiars duren més que les no familiars.
Sí, però a vegades també és una cosa, és una dita això de la tercera generació, però sol passar, Jordi, sol passar, eh?
No, les dades estudiades diuen que l'empresa familiar dura més que la no familiar. El que sí és cert és que l'empresa familiar, el relleu és més freqüent que la no familiar, amb el qual hi ha menys pràctica i és més difícil. Però com que se sap, es pot planificar amb antelació, i que és una cosa que es juga a fer, a planificar amb antelació el relleu per garantir la màxima continuïtat. Que continuar sent de la família és una opció, no una obligació. A vegades és millor vendre el negoci perquè no hi ha voluntat o capacitat, o si el negoci no és viable, tancar-lo.
O garantir la continuïtat del negoci, com tu plantejaves. Per això, Jordi, poder és molt important per a una empresa familiar disposar d'un pla de successió, oi?
Planificar per veure el futur és imprescindible per l'empresa i per la família. El futur és incert. El que podem fer és per veure els escenaris i com actuarem davant d'ells i quin és el més probable. Però és essencial planificar.
Clar. Si no vaig equivocat, Jordi Tarragona, ets conseller d'Empreses Familiars. Exactament quina és la teua tasca?
Jo ajudo a les famílies que tenen una empresa a reflexionar sobre el seu futur com a família empresària, amb aquest negoci actual o amb uns altres, i a profunditzar la seva relació entre l'empresa i la família.
Està aguantant bé l'empresa familiar totes les embranzides de la pandèmia, la crisi econòmica, ara la invasió d'Ucraïna. Com veus la salut de l'empresa familiar catalana?
Les empreses familiars tenen visió a llarg termini, tenen gran capacitat de sacrifici i tenen molta resiliència. Per tant, amb dificultats, amb incerteses, segur que continuarà havent empreses familiars actuals que superen la situació i de noves.
Tornant a aquest llibre que acabes de publicar, Empresa familiar con humor, com ens comentaves al principi, has trobat la col·laboració d'un il·lustrador il·lustre, José Luis Martín. Com va néixer aquesta joint venture entre José Luis Martín i Jordi Tarragona? Aviam.
Amb sort, amb molta sort. És com a la vida, com al matrimoni, és qüestió de sort.
S'ha de buscar la sort, també, eh?
Però l'has de buscar, però també és influents. Li vaig enviar una maqueta amb la proposta, perquè els seus acudits sempre m'han agradat, sempre he sigut un fan d'ell, i em va contestar que sí, no? Cosa sobtada i ràpida. Em va contestar que sí, doncs d'aquí va sortir aquest fantàstic llibre del qual han deixat els drets d'autors a mans unides.
Són, si no m'equivoco, 100 il·lustracions, no?
Correcte.
Les que ha fet en Martín. Com s'ha inspirat tot plegat? Tu l'has guiat una mica, ha sigut ell, has dit, mira tu, hi ha aquest text, inspira't tu aquí.
Moltes il·lustracions, com ja s'ha dit el llibre, estan ja publicades al suplement Dinero de La Vanguardia, on el José Luis, durant quasi 5 anys, va fer acudits sobre empresa i economia. Algunes estan publicades el Jueves, també, on hi va ser director uns quants anys. I algunes estan adaptades a temes concrets.
Que tu ho expliques en el llibre. Quins aspectes de l'empresa familiar t'has fixat per escriure aquest llibre? Perquè suposo que hi ha molts aspectes, però tu, com molt bé deies, n'has triat uns quants, un centenar de temes en concret, també, no?
Bueno, un centenar són molts, perquè realment són molts, és quasi per fer una enciclopèdia. No? Però el que hem fet és resumir-los en concreció amb el tractament i acompanyar-los amb una fantàstica il·lustració i acudit de José Luis. Uh-huh. I els temes, bàsicament són tindre clar que l'empresa familiar és un negoci, per un costat, que hi ha una família implicada, que hi ha, ha d'haver comunicació entre l'empresa i la família, que ha d'haver planificació amb el relleu fiscal i que poden haver conflictes.
I que s'han de saber resoldre, i que per això val la pena tenir sempre un conseller d'empresa familiar, com el Jordi Tarragona, que acaba de publicar aquest llibre, Empresa familiar con humor, un dels 5 llibres, sempre a voltes, amb el que ell coneix bé, que és l'empresa familiar. Jordi Tarragona, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssima sort i fins a l'altra ocasió, eh? Adéu-siau.
Vinga, adéu, gràcies.
Deixem l'empresa familiar de costat, parlem ara de cultura, parlem d'art concretament, de pintura. Els museus Dalí a les comarques de Girona ja noten la recuperació turística que s'ha viscut des de la passada Setmana Santa. Les dades actuals de visitants suposen el 60% ja des de les del 2019 i la Fundació ha tancat 2021 amb números positius. Anna Gilabert.
Els museus Dalí han atret a més de 76.000 persones durant el primer trimestre d'aquest 2022, recuperant així el 60% dels visitants que tenien abans de la pandèmia. L'any 2020, l'entitat va registrar més de 3 milions d'euros en pèrdues. Ara, però, han tancat l'últim exercici amb més de 820.000 euros d'excedent. Tot i aquesta recuperació, Jordi Mercader, president de la Fundació Gala Salvador Dalí, ha admès que estan lluny de les xifres del 2019, ja que durant el 2021 van baixar les visites de grups importants i de turistes.
Cada vegada més ens haurem d'apoyar amb el que és més proper. L'any 2019 van venir 108.000 russos. No en tindrem gaires aquest any, per entendre'ns. El gran percentatge de visitants que tenim sempre són la barreja de tres grans grups, el francès, el del reste d'Espanya i el català.
Malgrat la complicació de tornar a les xifres de 2019, la Fundació s'ha mostrat optimista i ha assegurat que el balanç del primer trimestre de 2022 els permetrà encara amb confiança la recuperació.
I Loteries de Catalunya llença des d'avui la doble, la primera loteria associativa del món. L'objectiu és ajudar les entitats sense ànim de lucre que hi ha a Catalunya, com per exemple entitats culturals, esportives o també de caràcter social. Ens ho explica el Nil Jaime Juan.
Doncs sí, aquesta nova proposta es presenta com una alternativa a les participacions tradicionals i serà un joc creat especialment per ajudar el teixit associatiu català. La doble constarà de dos números i, per tant, dos possibles premis. El primer, de 7 dígits, serà individual i el segon, de 5 números, serà col·lectiu i, per tant, a repartir entre l'entitat on s'hagi adquirit el bitllet. Aquest tindrà un import de 4 euros. El director general de Loteries de Catalunya, Jaume Torrabadella, ha explicat així que l'objectiu de la doble és ser una loteria propera i social, però sense perdre la noció de l'entreteniment.
Que és una loteria que està pensada, dissenyada específicament a través d'entitats sense ànim de lucre, amb entitats que poden ser associacions, fundacions, clubs esportius, etc.
La doble estarà dissenyada per facilitar la gestió a les entitats optimitzant despeses, personalitzant la campanya comunicativa o també ajudant a l'hora de pagar els premis. El sorteig es durà a terme el 20 de desembre i tots els beneficis seran donats a programes socials de Catalunya.
Tanquem amb uns breus, un per exemple que ens diu que el govern de la Generalitat demanarà al Comitè Olímpic Espanyol que valori una candidatura de Catalunya en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern si finalment no hi ha acord amb l'Aragó. Fonts del govern han explicat aquest matí que encara no s'està en aquest escenari i que queden fins al dia 20 de maig, el termini fixat per al Comitè Olímpic Espanyol, per un acord sobre el repartiment de les proves. Però aquestes mateixes fonts del govern català, deixen clar que l'executiu no vol perdre l'oportunitat dels Jocs i que abans de quedar-se sent se demanaran al Comitè Olímpic que s'analitzi tots els escenaris. La Federació Catalana d'Esports d'Hivern ha demanat valentia a l'executiu català per mantenir la candidatura encara que l'Aragó se'n despengi i ha reclamat al Comitè Olímpic Espanyol que accepti doncs les peticions de la Generalitat. I a la crònica del fet divers, els Mossos d'Esquadra han fet 12 escorcolls i una vintena de detinguts a l'operatiu contra l'organització criminal dedicada al tràfic de drogues, sobretot marihuana, i que operava a les comarques gironines. És el primer balanç del dispositiu que ha començat a les 6 del matí i que encara no s'ha acabat. El cas es troba sota secret de sumari. La policia ha fet entrades i escorcolls a Girona, a Salt i a diverses localitats de la Costa Brava, sempre en concret Calonja i Sant Antoni, i també a Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. L'operatiu mobilitza agents de l'àrea d'investigació i efectius de la brigada mòbil, la unitat canina del cos dels Mossos d'Esquadra i també de la seguretat ciutadana, entre d'altres. I abans d'acabar, una última hora que ens diu que un home de 73 dels anys, ha mort aquest matí a la platja de Cambrils, a les comarques de Tarragona. Membres del Servei d'Emergències Mèdiques han intentat reanimar sense èxit durant més d'una hora aquesta persona que, com deien, ha mort aquest matí a la platja de Cambrils. Tanquem així migdia COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació, més notícies de la resta d'Espanya i del món. Te la segueixen explicant, com sempre, Pilar García Muñiz i Àngel Corrias. Que vagi bé, bona tarda.